I resumim ara els temes més destacats aquest matí de dimarts. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una jornada en què vos explicam que els centres de salut d'atenció primària atenen cada any prop de 30.000 persones amb aquest diagnòstic i els serveis d'urgències 600.
Entre els motius que desencadenen la depressió hi ha la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic. Hi ha factors que ajuden a prevenir-la i els professionals insisteixen en que tristesa no és sinònim de depressió. Són Xavier Revert Vidal, vocal de Psicologia Clínica i de Salut del COPIP, i Joana Serra, coordinadora del programa de benestar emocional de Girassol.
Educant des de infància en salut emocional i en regulació emocional, i també amb un esforç important per part dels professionals que ens dediquem a la salut mental de detectar de manera precoç el malestar.
És una emoció humana i és molt necessària, també. Si no se li dona espai per poder-la expressar, és quan se cronifica el malestar i se pot derivar en un problema.
Les darreres estadístiques d'abusos sexuals infantils confirmen que en pateixen una de cada tres nines i un de cada cinc nins a l'estat espanyol.
Aquesta elevada prevalença de casos, sobretot en entorns familiars i d'amistats, contrasta amb les poques denúncies. En una entrevista a l'informatiu Matí fa uns minuts, l'experta de la Comissió Europea, Patricia Cardona, n'ha apuntat el que falla en la detecció dels abusos a infants.
Es que nadie se quiere creer lo que está pasando y no se toma en serio. Por muchas estadísticas que escuchemos, que ahora estamos en una de cada tres niñas en España y uno de cada cinco niños, no se toma en serio porque es un tabú. Si uno de cada cinco niños sufriera un ahogo, un ahogamiento, se pondrían medidas masivas para la prevención.
Per cert, que la mallorquina intervendrà avui a Brussel·les en el fòrum de la xarxa de prevenció de l'abús sexual infantil, que reuneix un notable grup d'experts.
I en clau política, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha convocat avui a l'ambaixador iranià a Espanya.
En una entrevista a Catalunya Ràdio ha explicat que li vol traslladar la seva repulsa i condemna la repressió que exerceix el govern de l'Iran sobre el poble que es manifesta.
I hoy lo que le vamos a trasladar es que hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, que tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido Internet. Y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental de ellos.
El ministre també li demanarà que aturin les detencions arbitràries.
I això quan d'aquí a mitja hora comença el Consell de Ministres, una reunió al Palau de la Moncloa que se celebra l'endemà que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés una deducció fiscal del 100% en l'IRPF als propietaris que no pugin al preu del lloguer.
L'executiu balear, però, diu que això és fer seguidisme de les polítiques en matèria d'habitatge que va donar a conèixer l'executiu de Marga Proens el mes passat. El director general d'Habitatge, José Francisco Reiner, creu que demostra un canvi de rumb pel que fa a la política de l'executiu central.
Tot el que sigui incentivar, ho veiem bé. De fet, que el president Sánchez aposti ara per la política d'incentius denota el seu fracàs de les polítiques intervencionistes que han estat protagonistes en el seu mandat en els darrers anys.
I pel que fa a les festes de Sant Antoni, Manacor, avui vespre hi ha una de les nits més esperades amb el primer ball. Mentrestant, el Consell de Mallorca impulsa la declaració de les Beneïdes de Muro com a bé d'interès cultural immaterial.
El Consell Assessor del Patrimoni ho va aprovar ahir i ara la decisió l'ha de ratificar el ple de la institució. Les Beneïdes de Muro són les més multitudinàries i han canviat durant el temps. Damià Palleres és investigador.
Ara han desaparegut els animals de feina, els bicis, però en canvi han estat substituïts per cavalls d'oci. I les Beneïdes, gràcies a Déu, han evolucionat així com evoluciona la societat.
Són ara les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam el programa. És dimarts 13 de gener. Tenim 11 graus de temperatura i un dia per davant amb estones de sol arreu de l'arxipèlag i temperatures encara una mica més altes que les d'ahir. El vent bufarà entre fluix i moderat de migjorn. Avui començant parlant d'habitatge, ja ho sabeu, heu escoltat els nostres companys dels serveis informatius analitzant aquesta notícia. El president del govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir dilluns un reial decret llei amb mesures que inclouran nous incentius fiscals a propietaris que no pugin al lloguer quan es renovin tots els contractes. També aborda qüestions com, per exemple, la regulació contra el frau en els lloguers de temporada i també la limitació a l'abús del lloguer per habitacions. Unes mesures que han topat, per una banda, en l'oposició de Sumar, perquè asseguren que no pujar el lloguer no hauria de ser opcional i dependre, en certa manera, de la bona fe o voluntat dels propietaris. Per part del govern balear també hi ha hagut reaccions que analitzarem a la nostra tertúlia. Ho veuen amb bons ulls. De fet, si us recordeu, algunes de les mesures s'assemblen a les propostes per l'executiu de l'arxipèlag, però també ho veuen en cert escepticisme. Parlarem d'aquesta qüestió i d'altres, com per exemple la vaga de metges. Per demà, Joan, i per dijous.
Així és, els metges d'atenció primària estan cridats a la vaga dimecres i dijous d'aquesta mateixa setmana. És una aturada convocada a l'àmbit estatal del Sindicat de Metges i Metgesses d'Atenció Primària i totes les altres organitzacions de l'agrupació per un estatut mèdic i facultatiu. Però no és el principal sindicat mèdic a les Balears, si m'hi val. Consideren que la vaga aquí no tindrà gaire repercussió. De tota manera, si qualque pacient es veu afectat per aquesta aturada, els centres de salut haurà de tornar a demanar cita. Per tant, també important aquesta dada. Salut recorda que són consultes que no es reprogramen automàticament.
Un dimarts en què parlam també del darrer hackeig a la companyia Endesa, Xisco.
Així és, Marta, bon dia. Endesa ha sofert un atac informàtic a la seva plataforma comercial que podria haver posat en perill les dades dels clients relacionats amb els seus contractes, inclosos el document d'identitat i també el mitjans de pagament. La companyia ha comunicat als seus clients el possible robatori d'aquestes dades que s'ha produït tant a Endesa Energia, la comercialitzadora de mercat lliure, com Energia 21, la del mercat regulat. L'empresa encara no posa xifra als possibles afectats, però en un comunicat emès per l'energètica es confirma que els ciberdelinqüents haurien accedit a informació personal i sensible dels seus clients, com dades personals i, en algun casos, els codis IBAN dels comptes bancaris associats als pagaments. Tot d'un en parlarem amb el nostre forense informàtic, en Joan Tous, per aprofundir en aquesta informació.
No deixant de banda tampoc una realitat a vegades molt poc visible, tot i que cada vegada més, recordam, avui dimarts 13 de gener és el Dia Mundial contra la Depressió.
Poc visible, tot i que les xifres són molt altes. Els centres de salut d'atenció primària tenen cada any prop de 30.000 persones amb un diagnòstic de depressió i altres serveis d'urgències ne tenen unes 600 anuals. Els motius que desencadenen aquest estat emocional són diversos, com per exemple la soledat no desitjada, n'hem parlat aquí en aquest programa, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic. Hi ha factors que ajuden a prevenir-la, tot i que en molts casos no és evitable. Avui coneixerem dos testimonis que ho han viscut i que ara aprofiten la seva experiència per ajudar altres persones.
Frase del dia. Quina és la reflexió d'avui, Xisco Nadal?
I d'avui la frase és del filòsof xinès Lao Tse, que va dir que els nous començaments sovint es desfressen de finals dolorosos. This is the end, beautiful friend.
I de la cosa sembla que parlam de finals o de canvis d'època, de què parla tothom.
I d'avui, dos noms propis són els protagonistes de l'actualitat, però per motius diferents. D'entrada, el Real Madrid ha anunciat la sortida de Xavi Alonso com a entrenador del primer equip per acord mutu amb el club. La decisió va arribar un dia després de la derrota 3-2 davant el Barça a la final de la Supercopa d'Espanya, partit que ha quedat com el seu darrer al capdavant d'aquest equip. En el comunicat del club es reconeix que Alonso sempre tindrà l'afecte i l'admiració dels aficionats blinds perquè és una llegenda del Real Madrid, tant com a jugador com a entrenador. Ja han anunciat que qui pren el relleu serà Álvaro Arbeloa, també exjugador blanc i entrenador del filial, i així es tanca una etapa intensa en 7 mesos al càrrec, plena d'il·lusió, d'alts i baixos, i finalment amb aquest comiat sobtat que s'acceja el madridisme, que varen quedar una mica estorats, ningú, tot i que fos la crònica d'una mort anunciada, ningú s'esperava que es produís tan aviat. Aquest era el nostre tema del dia, Marta Garau, però fa tot just una hora Segons una investigació publicada per el diario.es, en col·laboració amb Univision Notícies, dues ex-treballadores de les mansions de Julio Iglesias han acusat el cantant gallec de presumptes agressions sexuals i abusos mentre feien feina per a ell. Les dones, una treballadora del servei domèstic i una fisioterapeuta, asseguren que els fets varen ocórrer el 2021 a les residències del cantant al Carib, una a Punta Cana i l'altra a les Bahamas, quan la més jove només tenia 22 anys. Segons el seu relat, feien feina en un ambient de control continu, d'assetjament i d'humiliacions, i una de les dones afirma haver estat pressionada per mantenir contactes sexuals sense consentiment en repetides ocasions. Una de les denunciants relata que se sentia com un objecte, gairebé com una esclava, mentre que l'altra assegura que va ser tocada i besada en contra de la seva voluntat, fins i tot a la platja i a la piscina de les Villas de Julio Iglesias. Aquests testimonis s'han compilat després de 3 anys d'investigació periodística i s'han contrastat en documents i entrevistes. Fins ara, ni Julio Iglesias ni els seus representants legals han respost públicament en aquestes acusacions, malgrat que els periodistes del diario.es han intentat contactar-los en repetides ocasions. Una sorpresa majúscula, han de dir, per als fans de Julio Iglesias, un home que presumia d'haver estat amb més de 1.000 dones, intuïem, sempre en la presumpció d'innocència per endavant, intuïem que amb aquestes 1.000 dones elles havien estat voluntàriament, ara podria ser que aquest relat canviï una mica.
Per on començam? Són dos temes molt, molt diferents entre ells. Mira, si vols, per als més lleuger, tot i que és una notícia també bomba per als aficionats al futbol, si vols poden començar per aquest i després fem una segona ronda del cas de Julio Iglesias. Jo li donaria la paraula a en Joan per començar perquè és el que té l'argument més sòlid, perquè el que puc aportar jo té a veure més amb la part emocional, no? De treure una persona de sobte quan les coses no van bé. Però vull escoltar primer la part professional del que suposa una sortida d'un entrenador d'aquesta magnitud quan els resultats no van bé, Joan.
Bé, no, jo només dic que ha estat tota una sorpresa perquè hi va haver un partit molt important contra el Barça, el qual va perdre, però per el moment que se trobava al Madrid, és a dir, ha sorprès molt perquè va ser molt prest. És a dir, en Xavi Alonso sembla que no ha tingut ni temps a mostrar el tipus de feina que volia fer al Madrid, però sembla que hi ha un president que segur que coneixeu, si no sou aficionat al futbol, que es diu Florentino Pérez.
Que... Home, fins aquí arribam, eh?
Per això dic que...
És que, de tota manera, li has donat la paraula a tot un en Joan i te record que d'aquest equip que col·labora un programa d'esports d'aquesta casa som jo. No passa res, jo entenc que...
Però tu sempre ets el darrer, no opina?
Cadascú grena cap on grena, no hi ha problema.
Però bé, no, sembla que ha estat més una decisió presidencial que no una decisió esportiva. Ja tampoc sé molt dels detalls, per tant, ara, pena no me'n fa en Xavi Alonso, perquè no és una tragèdia, teniu 3 anys de contracte i si el treuen se'n donarà un bon doberets, i insistim, no ploreu per en Xavi Alonso.
No,
dir, no. I ploro jo com a seguidor del Barça perquè a mi m'anava bé, que Xavi Alonso fos entrenador del Madrid perquè el Barça li estava anant bé. Però bé, insistes, crec que és una florentinada, per dir-ho d'alguna manera.
Jo simplement afegiré que no me sembla tenir una fidelitat amb un equip de sobte quan les coses van malament o fora, no? Així tot d'una. Supos que el món del futbol és així, hi ha molt de dobbers en
dir,
joc, però...
Marc de Xisco Nadal, si mai vos fitxa el Madrid com a entrenadors...
Que no tingueu mal dia.
No que no tingueu mal dia. No està bona notícia ser entrenador del Madrid, d'acord? Vols dir per si vos arriba sola?
Jo és que amb això sempre torn en aquella frase de Maria Teresa Campos al Celsia, los cargos con sus cargas. Quan tu acceptes ser entrenador del Real Madrid, saps que el dia que firmes el contracte és un dia manco que falta perquè te diguin arrivederci Roma.
Amb això estic amb tu,
et cert que cobrarà una morterada, un home que ja tenia doblers. Per tant, jo crec que és més un greuge personal per el que seria el seu orgull com a entrenador, com a jugador, perquè quan has estat un equip que t'ha vist pujar, t'ha vist surar i t'ha vist triomfar, que te facin entrenador, la combinació d'un somni, i que te retirin els 7 mesos per manca de confiança en el seu president, jo m'imagino que Xavi Alonso, a nivell personal, deu estar tocat, però també és que és un món que és així.
Parles de qüestió personal. Marta, imagina't que te treuen del dia...
Perquè tenc un mal dia o perquè no van bé els resultats, t'ho imagina't.
I col·loquen en el teu càrrec en el Xisco Nadal, que és el que ha passat en Álvaro Beloa, que era... Sí. Íntim amic de Xavi Alonso i company d'equip, de professió, quan jugaven junts. També alerta amb això, que és un altre tema.
No, no, sens dubte.
Sí, però, mira, t'ho contesto jo.
Puc saludar la Joana Marató?
Però, sí, la pots saludar, però t'anava a dir que la Marta Grau té prou intel·ligència emocional per entendre que si l'han tret a ella és perquè ha tingut una manca de confiança en la direcció d'aquesta casa i que aquesta casa confia en una altra persona. I que jo, per devoció a Marta Grau, deixar passar una oportunitat d'aquest tipus,
no
crec que no s'ha de fer.
Podem deixar de fer malos entesos? Perquè si qualcú sintonitza, s'està
pensant que tal vegada
estem jo de moment continuo aquí, si no volen.
No, no, no.
Joana Marató.
He arribat tard, que hem de fer una analítica, però no volia perdre l'ocasió de comentar no el tema futbolístic, quasi no sabia ni de què parlàveu, sinó l'altre tema d'aquest home que ha estat amb 1.000 dones i que ara resulta o sorpresa, i dic o sorpresa perquè és que no me ve gens de nou. Aquesta gent que està tan amunt i que s'ho creu tant i que se pensa que està per sobre del bé i del mal i que se sent Déu i que se sent tot el món, no sé per què no me sorprèn que hagi hagut coses tan rares.
No, i ara que parlàvem d'intel·ligència emocional, sempre des de presumpció d'innocència, perquè això és una investigació que ha fet el diario.es i Univision, és a dir, nosaltres no som jutges, no som fiscals, no som res, però pot ser, quan ha estat amb 1.000 dones, has perdut una mica d'habilitat a l'hora de conquerir una persona i a l'hora de llegir el que te diu una altra persona, que no és no i que tu ja te penses que només per ser qui ets ja tothom s'ha de retre en els teus desitjos.
I ja ho vaig dir jo l'altre dia, digue'm de que brevetges i te diré, perquè una persona que ha de brevetjar, que ha estat amb 1.000 persones, ja sospito una mica d'ell.
No hi ha dies quasi per estar amb 1.000 persones.
És impossible que hagi estat amb 1.000 dones.
Tampoc és un farol.
No fa falta que ho diga. Ja està.
Home, ara no vull entrar en frivolitat d'aquest tipus, però jo de les 1.000 dones crec que va ser un número que va donar a l'atzar, però si ets una persona potencialment activa, 1.000 persones durant la teva vida,
bé,
has hagut de fer molta veta.
S'estan encetant molt de temps.
Que no és un impossible.
És igual, hagi estat o no, una persona que brevetja d'aquestes coses... és que jo me suscita desconfiança d'entrada. Si ara en Joan Ferrer me ve i me diu, Joana, ara te contaré fil per randa en totes les persones en les que m'he colgat. I doncs, jo ja... me cauria un pot d'escarro, o si m'ho fas tu, o si m'ho fan a Marta, no dic un home, només.
Només
una persona
tantes
que
coses personals, avui.
No sé.
Per tant, esbrevetjar és una cosa,
s'assetjar
i s'abusar
és
una altra.
És com s'esperxessis, no? S'esperxis. Una persona
una altra cosa.
Que se menja una fitxa i compta 20, i d'això.
Per acabar, que important, la tasca dels mitjans. Perdonàveu en això, perquè parlant de dones que fins ara no s'havien atrevit a dir-ho, han passat molt d'anys, i els mitjans
de
comunicació han de servir per això.
I ara
també
vendran els que diran, fins ara no han dit res i no sé què,
i victimitzaran més la víctima,
i qüestionaran
els mitjans de comunicació tenim aquesta funció.
3 anys d'investigació duien Univision i el diario.es, i jo m'imagino que això només serà la punta d'un iceberg que en les properes setmanes
probablement
pot ser m'equivoqui, sí, però que sortirà més gent
serà,
a parlar.
Serà, sens dubte, una de les notícies més mediàtiques, no hi ha cap dubte d'això.
Marta
i també...
Grau, supos que tu, després d'això...
Home, ha estat un xoc.
Que t'ha agradat en...
Ha estat un xoc, sens dubte, sí. A vegades, mira, aquí podíem encetar un altre debat, que no ho farem avui. Recordeu, tantes vegades hem parlat de mesclar la part professional i personal, i com en Xisco Nadal sempre diu, si a mi me cau malament la persona, ja no me pot agradar el seu art, no? Hem parlat 1.000 vegades en aquest programa.
Corrobora aquella teoria
costa
de que només,
eh?
només han de posar el teu nom a un carrer quan ets mort.
Sí, perquè si no...
Mentre hi ha vida, hi ha esperança de ficar la pota.
I ni així. No trobaré un altre tema, però hi ha un cas recent d'una persona molt important a Espanya, però bé, que té carrers i avingudes, que també se l'està costant. Però bé, no ens atem més temes.
Ara ja sé de qui parles.
Avui n'hi
ha un plan. I n'hi ha una molt a prop d'aquí.
Mem, una cosa de prets oients i prets espectadors.
No mos convences aquest altre meló, ara.
No, però mem, s'està parlant...
Soient necessita pau, necessita calma.
Soient necessita pau, però mem, també...
Va ser president del govern.
Ja
està, jo sabia que no és Joana, si col cuida molt allà, seria una Joana.
Bon anam.
Oients, tranquils, calma. Mos han dit moltes coses, ara, d'entrada.
Exactament. 9:18. Aprofit per recordar que a partir de les 11, la directora del diario.es aquí a les Balears, Angie Galvin, i col·laboradora d'aquesta tertúlia, parlarà amb nosaltres sobre aquesta notícia, les presumptes acusacions d'assetjament sexual de Julio Iglesias, però, com deien, serà a partir de les 11. Començant programa, començant tertúlia d'actualitat en la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, Andreu Tauler, Cata Jaume, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. D'aquesta manera començam el dimarts. Abrázame.
y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, te empezaste a amar. Y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 20 minuts, comença la nostra tertúlia. Avui parlam d'habitatge i de les noves mesures que va anunciar ahir el president del govern, Pedro Sánchez. Ara anirem fil per randa i sobretot mos plantejarem què poden suposar. I ho farem amb la bona companyia dels nostres companys avui, periodistes, aquí assegut a la meva dreta, Guillem Porcel, bon dia.
Hola, bon dia.
Elena Ballestero, bon dia.
Hola, bon dia.
Edu Colom, bon dia.
Muy buenos días.
Tantes vegades hem parlat d'habitatge, i avui també, sobretot, ho feim amb novetats. Novetats que podríem establir uns paral·lelismes entre les mesures anunciades per Sánchez ahir i les mesures que ha anunciat també o que du a terme el govern balear. Anant per parts, en el cas de les mesures estatals, varen ser anunciades ahir en un reial decret, i aquestes mesures inclouran incentius fiscals a propietaris que no pugin el preu del lloguer quan es renovin els contractes. La regulació contra el frau també en els lloguers de temporada és un dels punts d'anàlisi, i la limitació a l'abús de lloguer per habitacions. Què passa? Que Sumar ja ha dit que no hauria de ser, com ho explicaria, com opcional, no? Això de que els propietaris hagin de decidir que depèn de la bona fe pujar o no pujar els preus de l'habitatge. Això és el que ha explicat Sumar, i per part del govern balear sí que és vera que veu amb bons ulls aquestes mesures. De fet, després ho podem explicar perquè algunes s'assemblen molt a les establertes per el govern balear, però també ho miren en cert escepticisme, podríem dir. Així que començam aquest anàlisi. Elena, què te sembla? S'ha de fer alguna cosa per topar el lloguer? Són aquestes unes mesures que podrien funcionar o que també poden tenir les seves contraindicacions?
Yo creo que sí que hay que tomar medidas para topar el alquiler. El problema es que aquí no se toma... Esto no es una medida para topar el alquiler. Porque
es opcional,
no,
claro.
Es opcional y por otra parte, las desgravaciones de... O sea, las tributaciones del IRPF, ¿no?, por el alquiler de una vivienda, como el resto del IRPF, se marcan por distintos tramos, ¿no? Y van desde el 19% al 45%. Habrá que ver la lista pequeña... La letra pequeña de esta medida que ha adoptado el gobierno, porque si se aplica modo tarifa plana a todos los propietarios que decidan congelar los precios, al final saldrán más beneficiados los que más han especulado con el precio de la vivienda, ¿no? Yo creo que en situaciones extraordinarias hay que plantear medidas extraordinarias, pero creo que no es una situación sobrevenida, que llevamos años padeciéndola, y igual que me parecía mal cuando lo decían otros partidos, me sigue pareciendo mal ahora, que lo que se haga es beneficiar al propietario que ha especulado con los precios, darle el mismo trato que al que no ha especulado hasta ahora, ¿no? El que no ha subido los precios del alquiler por encima de lo que se puede asumir, ¿no?
Clar, és que sorgeixen moltes preguntes. I si el lloguer ja està molt alt,
claro,
i no el puges, ¿no? Pues, és vera que és,
claro,
és complicat entendre la llei repetida.
Què passarà si l'alquiler ja està molt alt, ¿no? Passarà que si no lo subes estaràs financiando a través de tus impuestos parte de ese alquiler con el que se ha especulado.
Bueno, esa fue la crítica que le hicieron ayer algunos de los aliados más extremos y extremistas de Pedro Sánchez, ¿no? Diciéndole que no debería premiar a ninguno de lo que ellos llaman rentistas, ¿no? Pero bueno, la principal oposición es la de Sumar. Yo, por contextualizar, este año 2026 vencen en torno a 600.000 contratos firmados en pandemia. Con la ley de arrendamientos son 5 años de contrato, vencen ahora. Y además el PSOE se está desangrando entre los jóvenes en las citas electorales, ¿no? Yo creo que eso explica un poco y pone el contexto de las medidas yo creo que desesperadas y a la postre infructuosas que ha anunciado Pedro Sánchez, que podría haberlas anunciado perfectamente el Partido Popular, ¿eh? Es un bandazo en sus políticas o en sus enfoques del problema de la vivienda, que ahora dice que es una emergencia, pero es que él lleva más de 7 años gobernando y esto es un asunto que es una emergencia desde hace tiempo, ¿no? Por tanto, ese es el contexto en el que se produce este anuncio, que por otra parte ya se había anunciado previamente. Ahora lo que se dice es que se va a hacer un decreto ley que habrá que ver si supera el escollo de Sumar, que ya ha dicho que no lo va a apoyar. Por tanto, tiene toda la pinta de nacer muerta esta iniciativa. Con respecto al fondo, bueno, lo hablaba antes, creo que es una medida que entronca con las políticas de derechas, al menos las que nos han anunciado aquí en el Gobierno Balear. Creo que la más interesante, porque me parece un fenómeno especialmente sangrante, es la de poner coto al arrendamiento de habitaciones. O sea, yo creo que esto es algo que se está reproduciendo. Nos encontramos muchísimos casos cada día, testimonios en los medios de personas que solo pueden alquilar una habitación. Esto yo creo que es algo inhumano, deshumanizante. Yo creo que hay que ponerle coto, porque no puede ser, desde mi punto de vista, que un propietario, que legítimamente tiene todo el derecho. Aquí se habla siempre de especulación y yo siento discrepar, porque no todos los propietarios son especuladores.
No, todos no son. Los que alquilan habitaciones para sacar el triple que
tiene
una vida.
Pero lo que digo es que sí que es verdad que un propietario no puede actuar como si tuviera una pensión, ¿no? Es decir, y alquilar habitaciones y llegarse a ese punto. Creo que esto es algo, lo hablamos mucho en este programa, a lo que hay que poner freno. Ahora bien, ¿cómo? Pues está claro que nadie tiene ninguna fórmula y que lo que está claro es que no hay intención de sellar un pacto de Estado por este asunto entre los dos grandes partidos, y esto es lo que yo creo que es preocupante.
Bé, jo el primer que vaig pensar ahir quan vaig sentir la notícia és, m'agradaria saber qui escolta Pedro Sánchez quan fa aquest tipus d'anuncis. Ho dic perquè és una mesura que neix morta per les dues bandes. Per l'esquerra ja t'han dit mil i una vegades que no és aquest projecte que tenen, ni les idees que tenen per posar solució als problemes d'habitatge, i per la dreta saps que, tot i que és una mesura que ja han aplicat altres comunitats del PP, com pot ser Balears, saps que aquestes mesures no li donaran suport i sobretot no sortiran endavant. Així que jo m'agradaria saber en qui escolta Pedro Sánchez. Ara ho comentava en Edu molt bé, hi ha una massa de votants que ja no només del PSOE, sinó d'esquerres, que estan molt descontents en la situació de l'habitatge, perquè actualment és una celler de la selva, i de que si per jo ho veig aquí a Balears i sobretot a Mallorca, que per trobar un pis un poc més i t'has de barear amb tothom. Això és una situació que mos afecta a tots. Així que jo crec que el PSOE perd quan planteja o quan té posicionaments que ja se li ha avançat al PP, com aquest. És vera que jo crec que depèn de la comunitat autònoma, unes mesures poden tenir més efecte que l'altra, però confiar-ho tot en que els propietaris no pujaran els preus crec que és un brindis al sol, i sobretot quan aquest any, ara ho comentava molt bé, de que hi ha 600.000 contractes que acabaran. És a dir, crec que ahir sortien les dades i és més o manco 1,5 milió de persones que quedaran totalment desemparades amb aquesta situació.
Clar, també mos podien demanar si arriba tard aquesta mesura, perquè com explicava Edu, aquests contractes s'estan renovant ja, no tots aquests contractes congelats per la pandèmia, però és ara que s'estan produint les pujades. Arribarà a temps, se podrà establir, suposarà realment que els propietaris diguin mira, m'acolliré, donarà temps a fer una campanya mediàtica suficientment potent perquè arribi a tothom? És que sorgeixen moltes preguntes.
Per empezar se tendrá que aprovar la medida,
exactament,
¿no?
Exactament, primer per una
y
banda.
Eso ya...
Bueno, eso ya no entiendo que aquí en la mesa no estamos todos de acuerdo en que la medida... vamos, no tiene mucha pinta de que vaya a salir adelante con la oposición de frontal de Sumar y otros grupos.
Suport, ¿no? Junts no te la donará, porque ya ho ha dit, es decir, que no surt, es una mesura que no sortirá.
Yo lo que no entiendo es que el PP no la apoye, ¿no? Que la ha defendido en otros territorios y ahora no la apoya, que a mí ya me va bien, pero me parece un poco incongruente.
Bueno, yo creo que entra dentro de esa dinámica de guerra constante y de no llegar a ningún acuerdo, ni siquiera en algo así como la vivienda. Yo creo que, de todos modos, es un asunto que tiene muy difícil solución. Esto creo que también está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Yo creo que nadie tiene una receta mágica para poner coto a esta situación. Por otra parte, es verdad que los que hablamos de que los contratos tienen duración según la ley, pero incluso en muchas ciudades eso se salta, es decir, ni siquiera eso se cumple. Yo he hablado con personas en Ibiza que están absolutamente desesperadas, que de un día para otro les rescinden el contrato y te dicen literalmente que eso es la jungla y que la ley, allí es la ley de la selva, ¿no? Entonces, estamos ante un mercado absolutamente desbocado, que está expulsando a la gente de sus ciudades. Esto es una situación de emergencia que no es de ahora, ¿no? O sea, creo que al final el anuncio de Pedro Sánchez y abandonando un poco lo que es el análisis del mercado de la vivienda, creo que retrata un poco al personaje, ¿no? Es decir, este anuncio retrata a un personaje que no sabes realmente qué tipo de políticas defiende, o si es que defiende alguna, ¿no? Porque la izquierda hasta ahora, el Partido Socialista, vendía otro tipo de receta, ¿no? Aquí lo tenemos presente con las recetas que quiso aplicar Francina Armengol durante su mandato, ¿no? Y ahora resulta que da un bandazo y se alinea con unas medidas que son de derechas, entiendo que para intentar contentar y a su electorado o a los jóvenes que le estan deixant de votar.
9 i 29 minuts, escoltem el bisturí, uns consells i tot d'una reprenem aquesta tertúlia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que Madrid copia Baleares. Que el presidente Sánchez sigue los pasos de la presidenta Proens. Eso dice el titular. Para que los propietarios no suban los alquileres este año. Es poner en un buscador Vivienda y Sánchez, es que se inicie el calendario judicial con nuevas comparecencias sobre los líos varios que habitan en casa del presidente y que acudan a nuestros terminales soluciones mágicas a los problemas de vivienda que él no tiene. Y no solo porque no tenga competencias, no solo porque no se huela por ningún lado el humo de las miles de viviendas públicas que iba a construir y que son solo silencio a su favor, sino porque además anunciaba ayer una medida que había criticado. Él allí y los suyos del socialismo balear aquí. Ya conoce el mantra. No es que sea mentir, es simplemente un cambio de criterio. Corramos el tupido velo de que la presidenta llegara a tiempo del nuevo año, anunciando la mitad de diciembre, y que el presidente llegue tarde a pagar el alquiler. Esa tasa de mantenimiento que se cobra habitando la Moncloa. Una tasa de permanencia que no viene sola, que la acompaña el refrito de la vuelta de tuerca de las prohibiciones que son marca de la casa. Ahora toca criminalizar a los propietarios de alquileres de temporada y a los que alquilan habitaciones. A ver ahora cómo explica el socialismo del señor Negueruela aquello que dijo de que con la copiada propuesta balear se criminalizaba al inquilino. El rentismo que le critican ahora Messi Podemos. Eso de que era una extraña forma de hacer política de vivienda. Y ya mañana, siempre extraños, más. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted.
Són les 9 i 32 minuts. Continuem aquí a la nostra tertúlia amb els periodistes Guillem Porcel, Enara Ballestero i Edu Colom. Parlem d'una qüestió que, malauradament, cada vegada és més sovint. Els hackejos, tots aquests atacs de pirates informàtics i com ens afecta, no?, en el nostre dia a dia. Ara li ha tocat el torn a Endesa. Ha patit un atac informàtic a la seva plataforma comercial que podria haver posat en perill dades de clients relacionats amb els seus contractes, també documents d'identitat, mitjans de pagament. La companyia ha comunicat als seus clients tot el que pot suposar això, possible robatori de dades, intercanvi de comptes bancaris, vulnerabilitat de totes aquestes informacions personals. És un tema que, com dèiem, no deixa ningú indiferent perquè es tracta d'informació personal i, clar, la gran pregunta és com pot ser utilitzada aquesta informació. Avui volem incorporar en aquesta conversa el nostre forense informàtic Joan Tous perquè mos pugui explicar o aprofundir un poc en els detalls del que suposa, no?, aquest hackeig. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí parlem de moltes, moltíssimes persones que s'han pogut vist afectades per aquest hackeig informàtic. De fet, la companyia Endesa Energia ja ha enviat als seus clients un correu electrònic, però què poden fer i, sobretot, què suposa?
Sí, sembla que tota la base de dades de clients, a més, actuals i passats, que són entre 10 i 20 milions de persones, aquest atacant, que no sabem exactament qui és, però que se fa dir Spain, i que fins ara aquests actors, aquesta gent que s'infiltra, de vegades hi ha grups, que n'hem parlat alguna altra vegada, que van entrant un puesto i un altre. En aquesta vegada és una persona que no s'havia significat mai per fer cap cosa d'aquestes, que ha dit, he entrat i ho he rebat tot. I a més diu això perquè segurament ha intentat extorsionar la companyia i dir-li, m'heu de pagar tant de milions, jo, boca callada, i ho borraré tot. Però, evidentment, una empresa com Endesa té obligació de reportar-ho i de no fer això, que estaria finançant, a més, aquest tipus d'activitats. Per tant, el que significa és que aquesta persona té en el seu poder les dades, com has dit abans, nom, llinatges, DNI, o sigui, número de DNI, adreça, compte bancari, per tant, també el banc que és, i número de comptador. Amb això que poden fer els criminals que comprin aquesta base de dades, perquè està a la venda, està en un fòrum i el tio escolta ofertes i diu, això és una subhasta, com que Endesa no m'ha volgut pagar, què m'adonau? Si algú aconsegueix accés a aquestes dades, sigui a totes o a una part, perquè a vegades se venen abocinats, el que vol dir és que aquests fraus que mos fan, que t'envien un correu electrònic, que t'envien una carta, una cridada, seran molt més efectius que una cridada que te diuen, som el teu banc. No, però quin és el meu banc? No, no, ara ja saben quin és el teu banc, quin és el teu número de compte, quin és el teu telèfon, quina és la teva adreça, i tot. Per tant, el frau és molt més fàcil que se facin passar per la teva companyia telefònica, la teva companyia elèctrica, i te passin qualsevol tipus d'estafa.
A mi, Joan, això m'apareix un tema molt seriós. Parlem de milions d'afectats, d'una base de dades en venda, com si fos una subhasta o Cebis. Mira, precisament, un dels nostres companys periodistes, Edu Colom, aquí, assegut a la nostra taula de tertúlia, a ell sí que l'ha arribat el correu electrònic. Ha estat així, no, Edu? Que sí. Especificava el correu, i si vols li pots traslladar directament la pregunta a en Joan, perquè com a afectat m'imagino que són moltes les preguntes que vos poden sorgir.
Sí, bueno, yo he recibido ese correo, soy cliente de Endesa, y he recibido ese correo electrónico absolutamente impersonal. Está claro que se ha mandado a muchos clientes por el tono del mensaje, pero no te dice cuántos, ¿no? Yo sé cuánta gente hay afectada por los medios de comunicación, no por la compañía de la que soy cliente, ¿no? Lo cual creo que deberían informar más detalladamente, porque cuando recibes el correo no sabes si hay 10 afectados, 100 o millones, ¿no? Me imagino, uno imagina que es algo masivo, pero tampoco queda del todo claro. Y claro, es preocupación, porque las herramientas que te dan básicamente es, bueno, que prestes atención a tus datos, a tus cuentas bancarias, etcétera, y que te pongas en contacto con un número que es un 800, lo que sea. Lo cual ya sabemos que siempre es bastante, bastante disuasorio, ¿no? De protestar. Yo no le preguntaré a Joan qué podemos hacer, qué pueden hacer las personas que se encuentran en esta situación, que son clientes de esta compañía.
Cancelar targetes, per exemple, me demana, ¿no? No sé si podria ser una opció, també. Te demana, Edu, què se pot fer? I jo afegeixo, si cancelar targetes bancàries, no sé, té sentit o no, o depenent de la domiciliació, perquè el compte és el compte.
Jo crec que no té molt de sentit, no, perquè, com dius tu, el número de comptador elèctric no canviarà, la teva adreça tampoc, i el teu DNI tampoc, i el número de compte bancari tampoc. Per tant, el que hem d'estar és encara molt més alerta de lo normal, però vaja, també lo normal és que aquestes onades d'estafes no passin ni avui ni demà, sinó que potser passen el mes que ve o l'any que ve. Per tant, bueno, és insistir en el que tens sempre, que davant de qualsevol cosa que mos per les que una mica estranya, no fer clic a un enllaç, no cridar un número que te dones, sinó anar directament en el número que coneixem de la nostra companyia o la web que coneixem de la nostra companyia. Però, clar, com més se sofistiquen aquests atacs i aquestes estafes, més difícil és demanar a la gent que tingui criteri per distingir una cosa de l'altra.
O sigui, totalment vulnerables davant d'això, Elena.
Yo tenía una pregunta también, porque recuerdo que hace no tantos años aquí había un monopolio y todos éramos clientes de Endesa, ¿no? Entonces, yo no soy cliente, soy excliente. ¿Qué obligación legal tiene Endesa de informar a los afectados? ¿Tiene obligación de informar solo a sus clientes, también a los no clientes?
Tienen obligación de notificar a qualsevol persona que ells pensin que s'ha pogut accedir a la seva informació. No cal ni que tinguin una evidència. De fet, el llenguatge del correu que han enviat o de la carta que han enviat és que pensam que se pot haver produït... No, aquí s'ha produït. I, de fet, aquest hacker, la manera que tenen de demostrar que efectivament estan en possessió de les dades, en aquest cas, ell diu, de tots els clients, és que hi ha hagut algun mitjans de comunicació que s'han posat en contacte amb ell i li han dit, escolta, dóna'm les meves dades, jo som fulanito amb aquest DNI, dóna'm les meves dades, i els hi han donat. Per tant, és evident que les té. I sí, haurien d'informar a tothom. I se sap que hi ha hagut gent que ja no són clients, que eren clients fa anys, i han rebut també aquesta notificació.
Sí, yo tengo una pregunta para Joan. ¿Cómo es posible que una compañía de esta dimensión? Entiendo que ellos destinarán gran parte o parte de su presupuesto a la seguridad informática, ¿no? ¿Cómo es posible que sufran estos ataques? Es decir, ¿no tienen unos sistemas suficientemente férreos de control? Porque, en fin...
En teoría sí, claro.
Claro, Joan, pero sí, cuéntanos. Entiendo que entraña mucha dificultad hackear estas compañías, ¿no?
Clar, el que no sabem és com han entrat exactament. Hi ha vegades aquest tipus de hackejos que no entren directament a la companyia mare, sinó que hi ha companyies autoritzades a ser doncs, petites comercialitzadores o petites gent que fa màrqueting i que per algun motiu té accés a la base de dades sencera o a part de la base de dades, i en aquestes empreses més petites és més fàcil entrar-hi. Ojo, perquè aquí has comunicat que solen, quan hi ha un problema d'aquests, les empreses solen dir, escolta, no m'ho han entrat a nosaltres, ha estat un tercer. Això els bancs ho fan molt. En aquest cas no diuen ni una cosa ni l'altra, per tant, o no tenen clar com han entrat, o és possible que en aquest cas hagin aconseguit. De totes maneres, aquestes empreses, l'explicació és que tenen uns sistemes tan complexos i tan grans que tot i que estan auditades, que passen controls, que, bueno, de vegades aquesta complexitat fa que quedi alguna cosa sense protegir. I encara hi ha una altra possibilitat, i és que sigui algú intern a l'empresa, que sí que ha de tenir en virtut de la feina, accés a aquestes dades i que, aprofitant un informàtic, per dir-ho així, podria ser que no hagin sabut un hacker de Polònia, sinó que hi ha estat algú que fa feina Endesa. És possible, això. No ho sabem.
I tot això, milions d'euros en joc, eh? Perquè no oblidem que és com una espècie de segrest, no? Si m'apagues això, jo te'n torno la informació. És impressionant el que hi ha darrere d'aquest món informàtic que se'ns escapa. Joan, moltíssimes gràcies per atendre's.
A més, perdoneu.
Sí.
No, només volia dir que les empreses petites i mitjanes moltes vegades paguen i no mos enterem. El que passa que una cosa d'aquesta dimensió sí que mos enterem. Però això és un negoci i és una indústria brutal.
Impressionant, no? Ens deixa sense paraules i probablement tindrà molta repercussió. Moltíssimes gràcies per atendre's, com sempre.
Gràcies, bon dia.
És curiós, el món del hackeig, com funciona tot el que hi ha darrere i tot el que desconeixem, perquè com deia Joan Tous, hi ha a vegades petites empreses que ho viuen, paguen i ningú s'entén del que ha passat. No sé si volíeu fer alguna aportació més,
Guillem. Jo volia dir que és sorprenent que una única persona pugui fer una cosa d'aquestes i sobretot que si és una qüestió que afecta tanta gent, jo crec que hi hauria d'haver una posició proactiva per part, per exemple, del govern central o de l'Estat, d'informar la gent de què s'hauria de fer. Ho dic perquè si...
Més enllà del correu
si
que diu
Edu, a 10 o 20 milions de persones, és quasi que afecta la meitat del país.
I depurar responsabilidades. És a dir, mandamos un correo neutral y anonimizado de pidiendo disculpas y ya está. Es decir, no hay ningún, ni siquiera un compromiso, no sé, de incentivar un tanto lo que pagamos o de no sé. Sí. Yo estoy convencido que hay mucha gente que está en esta situación, que piensa como yo. Dice, bueno, me mandas un correo, me pides que revise mis cuentas y ya está. Esto es todo. Esto en un mercado, como apuntaba Elena, atinadamente, mercado liberalizado. La competencia es grande, evidentemente todos son grandes compañías o uno tiene que pasar al final siempre por el lado de una forma u otra de grandes compañías, pero en fin, yo si fuera Endesa cuidaría más esa atención a los clientes. No soy nadie para darles consejos, pero como cliente afectado, sí. Así lo veo y estoy convencido que hay mucha gente que piensa como yo.
I això me fa por, sobretot, la gent més major, perquè és vera que, per exemple, jo he notat que en els darrers anys hi ha un intent de fer estafa a través de el que poden ser SMS, de missatges, de cridades, que és constant. Però, per exemple, una persona major, que potser no està familiaritzada amb aquestes qüestions, si te crida d'una empresa i te diu que som d'Endesa, que tenen el teu DNI, que saben on vius, quin és el número del teu comptador, probablement molta d'aquesta gent confia en que l'està cridant realment Endesa. I això, ara ho comentava, que això pot fer que venguin més estafes encara. Així que jo crec que hi ha una indefensió molt gran en molts sentits i això m'ha sorprès, sobretot, que ara ho comentàvem, que aquesta notícia surti pues, dels mitjans de comunicació i surti, sobretot, amb un correu en els afectats que no saps si és una cosa mínima, si és una cosa molt gran, a quants afecta, i sobretot això, que no tant com que hi ha una indefensió en qüestions com aquestes.
És que el primer reflejo que uno tiene, Guillem, és interessant això que apunta, el primer reflejo que uno tiene cuando recibe un correo o un SMS, que yo también recibí un SMS paralelamente a mi móvil, el primer reflejo es, esto a lo mejor es un timo, o sea, a lo mejor alguien está, porque me van a pedir oye, han sido objeto de tal, introduzca los datos. Es decir, es que vivimos en ese mundo y por supuesto, las personas físicas nunca se ponen en contacto contigo nadie, ¿no? O sea, todos son máquinas.
Sí, porque digan que hay un número, pero es un buisens, ¿no? Que
bueno, pero sí, y es verdad, y que, también, y es verdad que los bancos te dicen, no, pero es que no nos ponemos en contacto con persona física, no, sospecha cuando es una persona física, es decir, vivimos en este mundo.
Companys, no me voy a imaginar la llau absolut de cridades que deu tenir la companyia, que per poder parlar amb una persona física és pràcticament missió impossible. No me vull quedar sense temps, però guardar altres qüestions que també són notícia. Aquest dia hem parlat d'Iran, de Groenlàndia, de Venezuela, dels Estats Units. L'actualitat internacional és en el punt de mira i per moltes raons. Però jo volia comentar amb vosaltres la imatge que probablement segur que heu vist, no?, publicada per el president dels Estats Units, Donald Trump, de la seva xarxa social, Truth Social, una imatge manipulada del seu propi perfil a Wikipedia, en el qual se li atribueix el càrrec de president interí a Venezuela amb data de gener de 2026. Per cert, me crides atenció perquè posa un dia específic, posa el 20 de gener de 2026. Malgrat l'impacte d'aquesta publicació que veiem en pantalla i que descrivim per als oients de ràdio, és com si entrassis a Wikipedia i posas president a Venezuela i te surt directament Donald Trump, pràcticament és això. La pàgina oficial no registra canvis, que ningú passi pena. Però vos demano, no és la primera vegada que Donald Trump utilitza la intel·ligència artificial per fer campanya. I aquí entram també dins el món del que res és el que sembla, no? Que parlàvem abans, no? De que res sembla la realitat. Comença ara per tu, Helena, que te va semblar, no?, aquesta publicació que s'ha fet viral i que no deixa de ser una estratègia, no sé com qualificar-la.
Yo la calificaría de delictiva, ¿no? Yo, si fuera Wikipedia, denunciaría una suplantación de identidad, porque creo que estamos normalizando cosas que no deberían ser normales. Que use la inteligencia artificial para disfrazarse de Superman, pues bueno, no creo que venga Superman a demandarle, pero estamos hablando de la suplantación de una de identidad de una base de datos brutal, de la que además es pública y es de las pocas que no puede controlar, ¿no? Y la manipula para dar la noticia que le gustaría que pusiera allí y no pone, porque es una base de datos que él no domina, a diferencia de lo que hace con redes sociales y con otras muchas cosas. Me parece penoso y me parece que debería ser perseguible.
Jo crec que estem en procés d'entendre el món que ve, i això només és una qüestió que ho enfoco, ho dic, perquè realment el càrrec de president de Venezuela està amb gent que quasi és el seu. Ho dic perquè tot el que les darreres decisions que s'estan prenent a Venezuela és del règim donant-li la raó a Donald Trump i fent el que els Estats Units vol. Ho veiem ara amb el tema del petroli, però ho veurem més. Inclús ells fan befa de que Venezuela ja és seva i que faran el que vulguin amb ell. Ho dic perquè crec que és un canvi radical de la manera d'entendre la política internacional, i sobretot hi ha una qüestió, això hi ha una pel·lícula que està molt bé sobre Donald Trump que se diu L'Aprendiz, en la que explica perfectament que ell només veu la vida d'una forma, i és entre guanyadors i perdedors, i és una aplicació, és una cosa que està aplicant realment a la política. Ho veiem en Venezuela, ho veurem en Groenlàndia i ho veiem, per exemple, en la Unió Europea. És a dir, ell considera que la Unió Europea ha d'estar a la seva part i ha de fer el que ell digui, perquè si no, pues, per exemple, es retirarà el tema de l'OTAN, no, el tema del comerç. És a dir, hi ha una ambició per part de Donald Trump de ser, pues, un monarca quasi imperial en aquest sentit, i sobretot considera l'estratègia de seguretat nacional que se va publicar en el novembre, ell considera que hi ha dos hemisferis i que l'hemisferi on està Amèrica, Europa i tot això li pertany, i ell ho diu directament així, i que considera que aquests països, aquesta part del continent, li ha de donar suport. Així que jo crec que qüestions com aquestes, és vera que la intel·ligència artificial moltes vegades ja la tenim massa assumida en moltes qüestions. Jo he vist intel·ligència artificial en qualsevol qüestió de polítics, inclús la setmana passada veiem com Twitter, bueno, ara X, se feien o s'utilitzaven fotos de dones per posar-les en biquini i sexualitzar-les, i és una cosa que no s'ha... Pareix que com que s'ha normalitzat dins la xarxa social, quan no hauria de ser així, i jo crec que la intel·ligència artificial mos està passant per damunt en molt de sentits, i no veig ningú que sàpiga com aturar-ho. I sobretot, pues, crec que això és un cas com paradigmàtic del president dels Estats Units utilitzant la intel·ligència artificial per dir jo sóc el president de Venezuela.
O sea, a mí me parece absolutamente lamentable, ¿no? Inaceptable. Es una estracanada más de Donald Trump. Yo creo que al final el problema que vemos es que cucharada a cucharada se nos está introduciendo en un nuevo mundo donde hay algo importante, y es que los líderes políticos pueden hacer cualquier cosa, pueden decir cualquier cosa, y no tienen freno, y no les, al final no les pasa factura, ¿no? Es decir, una cosa son los fines que tú puedas tener en determinadas políticas, que puedan ser acertados, pero otra cosa es entrar en este tipo de, como digo, astracanadas y payasadas que no tienen ningún sentido, utilizar la inteligencia artificial para cualquier tipo de llamada a atención de este calibre. Yo creo que eso al final es el mundo en el que estamos empezando a entrar, y es peligrosísimo. Yo creo que los líderes políticos, y especialmente los de las potencias principales, tienen que conservar ante todo las formas, por no decir los fondos, que eso es otro debate, ¿no? En cuanto a sus políticas. Por otra parte, Trump no engaña mucho a nadie, ¿no? En el sentido de que él se declara seguidor de Doctrina Monroe, en fin, actúa como un absolutista y tiene esta concepción del mundo donde Europa para él no pinta nada, ¿no? Estamos en un tablero donde para él es China, Estados Unidos, Rusia y nada más, ¿no?
Fixa't que a mi llama crides atenció la data, perquè quan tu entres en aquesta fotografia manipulada, clar, posa Assume Office, que se suposa que seria quan assumirà aquest càrrec, i clar, parla en futur, posa January 20, o sigui, el 20 de gener de 2026. Clar, ja te plantejes, mem, això...
Què narices va fer, no?
Exactament. Sí, no deixa de ser un poc... o que te genera...
De todos modos, de todos modos, es una persona que nos ha acostumbrado a la disrupción. Él, bueno, siempre intenta, porque es su forma también de negociar,
sí,
¿no? Él intenta, de entrada, lanzar anuncios disruptivos de máximos, intentar humillar a su negociador, como vimos, por ejemplo, con Zelensky, el trato que le dio inicialmente, aquel trato absolutamente vejatorio, y luego suele recular. Es cierto, bueno, que sus movimientos geoestratégicos últimos no, pero realmente en muchas ocasiones lo que él plantea inicialmente luego al final no se cumple así. Y es una estrategia de negociación que ha tenido durante toda su vida.
Creo que una invasión no tiene margen de negociación, ¿no? La invasión está hecha y es lo que hay. Y efectivamente a mí también me pone nerviosa o me preocupa
en el futuro, ¿verdad?
Si todavía puede haber un paso más allá a partir de día 20, ¿no? Creo que no hace las cosas por hacer, o las hace con un mensaje claro.
Exactament. Crida l'atenció. Podeu mirar aquesta imatge i analitzar-la i treure les vostres pròpies conclusions. Nosaltres tenim encara un bloc més de publicitat. Escoltem uns consells i no vull deixar de banda parlar d'un tema important, el Dia Mundial contra la Depressió, tot i que a partir de les 10 coneixeran testimonis de persones que ho han viscut i que, a més, han utilitzat aquesta experiència per ajudar altres persones. Tot d'una ho abordam.
Al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Keto Pers.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de tèntol.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns dilluns a divendres a les 9 al dia. IB3 Ràdio.
Us contem també que avui és el Dia Mundial contra la Depressió. Aquí, a les Illes Balears, els centres de salut d'atenció primària atenen cada any prop de 30.000 persones amb un diagnòstic de depressió i els serveis d'urgències atenen unes 600 consultes anuals. Són dades que criden l'atenció, són dades que reflecteixen un problema que tal vegada no està del tot visibilitzat. No se'n parla tant, cada vegada més, cada vegada se'n donen passes, però segueix sent una realitat un tant amagada. Hi ha factors que ajuden a prevenir-la. A vegades no és possible, a vegades no és evitable, però parlem de factors que poden desenvolupar una depressió. A la gent major, un d'ells és, per exemple, la soledat no desitjada. També els factors econòmics, la crisi, un divorci, tantes coses poden suposar o desenvolupar una depressió. Avui volem donar-li visibilitat en aquest tema. Record que a partir de les 10 comptarem amb testimonis que ho han viscut i que han aprofitat aquesta experiència per ajudar a altres persones. Però com a periodistes m'agradaria demanar-vos: se visibilitza lo suficient, Guillem, surt als mitjans, però se tracta amb naturalitat? Encara està mal vist, per exemple, una baixa per depressió, tot i que moltes persones diran no, és clar, és comprensible, però i si la baixa s'allarga, per exemple, vos demanen, creus que està ben vist, que tothom està preparat per entendre-lo?
No, jo crec que no, i sobretot les persones que han tingut aquest problema a prop de gent que coneixem, te'n dones compte que aquest sistema no està fet per entendre la complexitat d'una qüestió com aquesta. Jo el primer que diria és que si qualsevol persona que ens està escoltant i creu que pot tenir una depressió, té una depressió, que cerqui ajuda, que en trobarà, que segurament hi ha algú que li pugui ajudar i que, per favor, no se tanquin, perquè això l'únic que farà és agreujar el problema. Però jo crec que ara que ho comentaves, crec que no està preparat, i ho dic perquè moltes vegades, quan una persona diu que té depressió i intenta explicar-ho a la gent, per exemple, les empreses, hi ha moltes empreses que no ho entenen i consideren que una depressió no té res a veure amb poder o no poder fer feina, que la gent se pensa que hi ha gent en depressió que pot fer vida normal tot i tenir depressió, quan és una realitat que no és així, i qualsevol persona que ho ha tocat de prop ho sap perfectament, que té que canviar radicalment sa vida. Així que jo crec que és com una epidèmia invisibilitzada, que hi ha molta gent, inclús gent propera, que no saben que la té, però realment la té, i crec que jo voldria, sobretot, aprofitar que estem aquí a un mitjà públic, enviar un missatge de que la gent, que per favor, si té una situació aquesta, o si veu que, per exemple, un familiar o un amic pot tenir pot estar visquent una situació com aquesta, cerquin ajuda i sobretot li facin costat, perquè és un procés llarg en el que moltes vegades costa arribar en el final.
Parte de la invisibilización que hay sobre la salud mental se debe a que el propio sistema sanitario expulsa a los enfermos, ¿no? Has dado las cifras, las he apuntado, 30.000 personas pasan por los centros del sistema del IBE Salud cada año, pero ¿cuántos no pasan por ese sistema, no? Yo, a nivel personal, conozco bastantes casos y varios de ellos han tardado años y años en conseguir una derivación al sistema de salud público, ¿no? Entonces, el problema también es que la salud mental es un lujo en España, también en Baleares, y eso es algo que se tiene que abordar desde ya, ¿no? Ahora hay algunos avances, principalmente entre los jóvenes, que están perdiendo el miedo a nivel estigma y empiezan a hablar más de salud mental, y esto está ayudando a visibilizar más la problemática, sobre todo desde la pandemia, pero faltan los recursos para abordar esa problemática, y eso no quiere decir que no siga habiendo estigma, que lo hay, y efectivamente me parece que el mensaje que lanza Guillén es el que se tiene que lanzar, ¿no? La depresión existe, como otras muchas enfermedades crónicas, no es fácil salir, incluso a veces no es posible salir, y el no poder salir no es culpa de quien lo sufre.
No, y además hay que también ayudar a la gente que rodea a esas personas a que les puedan ayudar, porque también hace falta mucha educación y pedagogía para que la gente que está en el entorno de una persona que padece depresión toque las teclas adecuadas, intenta ayudar como debe. Es algo muy complicado, es muy complejo. Cualquier persona que pueda convivir con una persona afectada por esto sabe que es durísimo, ¿no? Es durísimo también para los que la acompañan, por supuesto. Y yo creo que eso es importante que se haga. Por otra parte, muchas de los cuadros depresivos hoy en día se producen o provocan por antecedentes de ansiedad. porque vivimos una sociedad exigente, una sociedad materialista, y eso pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Una ansiedad sostenida en el tiempo está científicamente demostrado que multiplica los riesgos de caer en una depresión, y yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar sobre muchas cosas en la vida, ¿no? Dicho esto, hay que apoyar a esas personas, darles herramientas y, por supuesto, que las administraciones públicas lo mejoren. Creo que los medios estamos avanzando en eso.
Yo creo que sí, Elena.
Pero sigue habiendo mucho estigma.
Sí, sé que siempre hago la misma reflexión, ¿no? Pero pensar, analizamos que está mal, pero pensar qué podemos hacer para cambiarlo, ¿no? Esas personas que tienen depresión están alrededor nuestro y cuando pequeños gestos, ¿no? Como sonreír al vecino de al lado, o cuando te viene a pedir dinero una persona que vive en la calle, si no tienes dinero le dices que no puedes darle, pero contéstale educadamente como una persona que es, ¿no? Estos pequeños gestos ayudan a hacer una sociedad mejor y a que estas personas no sufran lo que sufren.
Crec que és una bona reflexió final. Cada petit gest, per petit que sigui, és vera, compte, i se pot canviar el món a través d'aquests petits gestos. Molt agraïda a Edu Colom, Elena Ballestero i Guillem Porcel per aquests minuts de conversa.
Moltes notícies.
Continuem tot el dia.